Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La Junta del CERC que presideix Raúl Centeno encara el seu últim any amb la intenció d'optar a un nou mandat de 5 anys més. Així ho apuntaven en l'Assemblea General de Socis del divendres passat, on es presentaven novetats a la programació d'enguany. Una d'elles és el cicle de nits temàtiques els dijous de juliol, un cicle que substituirà els concerts musicals de l'estiu passat. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora. Al punt de les 6, ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com avui. La Galeria d'Art Port 25 ha estrenat enguany temporada amb aposta destacada cap a artistes locals i paisatges de l'Empordà. La galeria manté la seva plantilla d'artistes residents i n'incorpora alguns de nous per millorar la varietat de les obres exposades. Avui ha començat el període d'inscripcions a les opcions de lleure infantil i juvenil d'estiu. Les famílies que vulguin poden ja inscriure els seus fills al Casal, Casalet, Matí Esportiu o Campus Jove. El termini es clourà divendres a les 12. Divendres, dia 12. El jutjat de la Bisbal d'Empordà acorda presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar el seu fill i apunyalar la mare a Bellcaire. La parella estava en tràmits de separació i no constava cap antecedent judicial per violència masclista. Esports, el tennis de taula del CER i el sènior femení de bàsquet guanyen els seus respectius partits. L'equip de tennis de taula, amb victòria 4-1 contra el Burgos, té la salvació cada vegada més a prop. Pel que fa al futbol, derrotes dels dos sèniors, el primer equip a Badalona i el segon equip a Camallera, contra dos rivals directes. Aquests són els temes que ens ocuparan l'actualitat d'avui. Ara reprenem el fil del magazín Arran de Mar, el magazín de mar de Catalunya. Després, a les 6, actualitat local i esport. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre que condueix l'Ali Giné. A les 8, els musicals. A les 10, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda d'aquest dilluns 8 d'abril i ara engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on coneixerem una nova jove de mar, l'Anna Sánchez Vidal. Tindrem més detalls del que fa i per què la seva vida està tan relacionada amb el mar. Després parlarem del delta de la Tordera i la seva protecció i acabarem el programa d'avui parlant i coneixent millor el campionat de Catalunya d'Optimis. Quedeu-vos aquí, a Arran de Mar, fins les 6 de la tarda.
Llops de Mar, un podcast fet a Arran de Mar. Avui ens visita Llops de Mar, una de les científiques més rellevants de Catalunya, l'Anna Sánchez Vidal, professora i investigadora de la Universitat de Barcelona, dedicada a l'estudi dels microplàstics i les cascades submarines.
L'Anna Sánchez Vidal és una de les científiques amb més projecció del panorama de recerca català, espanyol i europeu també. Ella és llicenciada en Ciències Ambientals i doctora en Ciències del Mar. I ara mateix, investigadora i professora de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona. lidera un parell de projectes d'investigació de gran impacte. El primer, dedicat a l'estudi de les cascades submarines, i el segon, amb especial punt de mira, a l'estudi dels microplàstics i el seu impacte en el medi. Avui en volem parlar amb tot detall, conèixer més a fons tant la persona com tota la seva tasca de recerca. Anna, molt benvinguda a la Randa Mar un cop més.
Hola, moltes gràcies.
Clar, tu llicències en ciències ambientals, però a tu el que realment et cridava era el mar, no? Ho tenies clar, això, ja, de que aquest seria el teu camí?
Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig fer ciències ambientals a la UdG, m'agradava molt el tema de recerca i d'investigar, però no em veia fent mar, podia haver fet ecologia forestal, podia haver fet qualsevol altra cosa. El que em va cridar va ser un cartell que va aparèixer penjat a la Facultat de Ciències de la UdG que deia: vols anar a l'Antàrtida? Si vols anar a l'Antàrtida, truca aquest telèfon. I allà vaig trucar, i va ser quan em van proposar de fer una tesi en coses de geologia marina, i va ser on vaig descobrir una mica el tema de les ciències del mar i de l'oceanografia.
T'hi van portar a l'Antàrtida?
Sí, van portar. Sí, m'hi van portar.
Clar, diuen que el mar té molt... Algú ha arribat a dir que el mar té molts més racons desconeguts que l'univers a hores d'ara. La recerca aquesta que tu estàs duent a terme, centrada en l'àmbit marí, ho consideres més que tot un acte reivindicatiu de donar-ho a conèixer, o de que es pugui donar a conèixer?
Sí, de fet, és veritat el que has dit, que coneixem molt més, per exemple, sobre la superfície de mar, que no pas sobre la superfície del fons marí, diguéssim, del relleu que té el fons marí, no? Bàsicament perquè no el veiem. Hi ha aquesta gran massa d'aigua que ens impedeix veure què hi ha realment en els fons del mar. I quan et poses a investigar-ho, és fascinant, no? Perquè hi ha molts racons que encara no coneixem, i hi ha molts processos que encara no coneixem. Per exemple, aquest que passa aquí al Cap de Creus, el de les cascades submarines, fa relativament poc temps que es coneix exactament el per què. No el per què, es coneix que passa aquest procés, però encara no se sap el per què passa exactament aquest procés, no? Per tant, hi ha molta feina a fer encara de conèixer exactament aquests processos que passen en un lloc que no es veu, no? Que no podem baixar una càmera i filmar, sinó que són grans profunditats, i per tant, bueno, fem servir unes altres eines per investigar-ho.
I moltes vegades molt més a prop del que hem pogut veure els documentals de la tele, o sigui, tampoc ens fa falta anar gaire lluny. Ara parlaves del mateix Cap de Creus.
Sí, no, els processos que tenim aquí costat al marge català són espectaculars, eh? Tenim la sort, sempre diem en el màster que fem d'oceanografia a la Universitat de Barcelona, sempre diem que tenim la sort de viure en un marge continental on hi ha llevantades, on hi ha tramuntanades, tots aquests esdeveniments meteorològics de gran impacte també tenen una en l'oceanografia i en el fons marí i en els ecosistemes que hi viuen. I els tenim a costat de casa, perquè al final la capçalera del Canyó Cata Creus està a mitja hora en vaixell de Port de la Selva. Vull dir que no és pas d'agafar un gran vaixell i fer una gran expedició, sinó que ho tens aquí al costat. I tenim la sort de que aquest país té grans oceanògrafs de les universitats i també l'Institut de Ciències del Mar i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que podem investigar tots aquests processos, no? I una mica que hem posat Catalunya al punt de mira mundial, no? Perquè els hem investigat a fons, i perquè és un dels pocs llocs del món on passen aquest tipus de processos.
Anem-hi, amb això de les cascades que em parlaves ara. Clar, cascada del Niagara, però ara m'estàs parlant d'unes de sota en marc. Com funciona una miqueta això? Com va?
Doncs, bàsicament, és un procés de refredament d'una aigua superficial. Tenim una plataforma al Golf de Lleó que és molt i molt extensa i molt poc profunda. Quan bufen vents persistents del nord, com per exemple la tramuntana, aquesta aigua es refreda molt, i s'enfonsa. I s'enfonsa seguint aquesta plataforma continental fins que troba el canyó submarí del Cap de Creus, que és aquest últim, xoca amb el Cap de Creus, troba el canyó submarí del Cap de Creus, i com que és una aigua molt freda i molt densa, s'enfonsa a grans velocitats per aquest canyó submarí, com si fos verdaderament una cascada, però una cascada submarina. Enregistrem velocitats de fins a 1,4 metres per segon a 1.000 metres de profunditat. És a dir, que és una cascada que a més pot durar setmanes, fins i tot mesos, amb aquestes grans velocitats d'aquesta aigua freda que va baixant. Però perquè això passi necessitem això, un vent persistent molt fort durant molts de dies i molt fred, com és la tramuntana.
I aquí és on justament us esteu trobant no més problemes, però sí que més indicis de que aquestes cascades no són tan freqüents com el que pensàveu.
No, de fet, l'ocurrència d'aquestes cascades les enregistrem amb uns instruments que posem al fons del mar, perquè tot això, evidentment, no es veu, des de satèl·lit no ho pots veure, si vas amb vaixell tampoc ho veus, perquè és una aigua que es transporta molt a prop del fons. Llavors tenim uns instruments que els tenim anclats al fons marí, que ens enregistren amb sensors de temperatura i sensors de velocitat, que són els que ens enregistren quan aquests fenòmens ocorren. Llavors tenim posats entre la Universitat de Perpinyà, l'Institut de Ciències del Mar i nosaltres, hem més o menys monitoritzat la zona del Cap de Creus des de l'any 93, i tenim controlats que hi ha determinats anys que aquestes cascades han sigut molt intenses i han arribat a grans profunditats. I també tenim documentats que fa ja una colla d'anys que això ha deixat de passar amb tanta intensitat. De fet, l'última que hi va haver, que va ser molt i molt i molt puntual, va ser del 2018, però si no ja ens hem de remuntar a l'any 2000, a l'hivern del 2012, per trobar un gran esdeveniment com aquest de refredament intens.
I aquestes, aviam, i la presència, o sigui, què implica, quines conseqüències bones, o pràctiques, entre cometes, ja saps que la societat va molt a la pràctica, que hi hagin aquestes cascades submarines per l'entorn, pel medi, i en canvi, quines conseqüències té de que no hi siguin?
Bé, les cascades submarines és un procés molt i molt energètic, que el que fa és transportar aigua d'una zona molt poc profunda fins a una zona més profunda. Llavors té diverses conseqüències. A nivell, per exemple, oceanogràfic, aporta oxigen a grans profunditats. És un fenomen que ventila, produeix ventilació. Mm. A nivell més de geologia, és capaç de transportar molts sediments, causa una erosió i transporta sediments i, per tant, transporta també nutrients pels organismes que viuen a grans profunditats. Se li ha dit a vegades que és un efecte Robin Hood, no? Perquè Robin Hood robava els rics per donar-ho als pobres, i les cascades fan una mica aquest paper també. La plataforma continental, hi ha molta producció primària, és molt ric, hi ha molt de nutrients per als organismes. En canvi, les zones més profundes són zones molt més pobres. La cascada el que fa és agafar tot el que troba la plataforma i transportar-ho a grans profunditats. Llavors, tot i que a l'inici l'impacte en els ecosistemes pugui ser negatiu, no?, perquè aquestes velocitats tan elevades i aquesta baixada de temperatura els hi costi de sobreviure, fins i tot puguin arribar a marxar, com un estudi va documentar la baixada gegantina de Gamba en el canyó del Cap de Creus, al cap d'uns anys tot aquest aport nutritiu produeix un augment, no? un augment en la reproducció d'aquests organismes. Per tant, és un fenomen que aporta oxigen, aporta temperatura, aporta vida també, no?, a aquestes grans profunditats. Per tant, el fet de que això a poc a poc es vagi frenant té conseqüències sobre els ecosistemes.
Aquest any heu fet una campanya aquest passat mes de març, oi? El Golf de Lleó?
Sí. Sí, sí, tenim un projecte que el que busquem és a veure si, com que no sabem quan aquest fenomen té lloc, si un any tindrà lloc o no tindrà lloc, anem cada any durant el mes de març, uns poquets dies amb un vaixell oceanogràfic, per veure si som capaços de fer un estudi detallat quan aquest procés ocorre. Llavors, aquest hivern vam anar-hi amb un vaixell del govern balear, que es diu Sofí, i vam fer perfils de temperatura, de salinitat, diferents perfils, per veure si realment vèiem aquesta, perquè hi havia hagut una petita entremuntanada, a veure si hi havia hagut un refredament de l'aigua i un enfonsament, i no vam trobar quasi res. L'any passat també vam anar-hi, tampoc res. El 2022 va ser una miqueta, vam trobar una aigua que no era una gran cascada, però sí que es quedava a mitges aigües, perquè aquesta cascada es frena quan les aigües fredes i denses troben aigua de la mateixa densitat. Aquella es quedava uns 400 metres, alguna cosa vam poder estudiar, però de moment no hem tingut sort I des de, ja t'ho dic, des del 2012 que hi va haver l'últim gran esdeveniment, que no s'ha tornat a enregistrar una cascada com així, amb majúscules, no?, com la d'aquell any.
I anant l'altre vessant que comentàvem de la teva recerca, has decidit obrir un meló enorme, el dels microplàstics. Clar, això com ha anat? Eres tu conscient del problema i ho volies investigar, o bé volies posar-t'hi precisament perquè els altres ens n'adonéssim que realment hi ha aquest problema?
No, els microplàstics van anar sortint. Ens anàvem trobant plàstics a les mostres. Jo investigo com aquestes cascades, no?, transporten aigua, però sobretot investigo com transporten sediment i l'impacte que té en el fons marí, perquè estic a la Facultat de Ciències de la Terra, no? Llavors em centro més en el que és abiòtic. Llavors sí, anaves veient plàstics i baixàvem també amb rocs submarins a grans profunditats, no?, i filmàvem i trobàvem brossa, precisament en aquesta base dels canyons submarins. Aquest efecte Robin Hood també serveix per la brossa, no? Tota aquella brossa acumulada a poca profunditat és transportada per les cascades cap a grans profunditats. Llavors deia que cada vegada més, arreu on miràvem, trobàvem brossa. I una mica, doncs, pel meu passat d'haver estudiat ciències ambientals, vaig començar a fixar-m'hi una mica més, no? I a partir d'aquí, doncs, vam anar dissenyant. Això era 2012 o 2013, que encara no se n'havia sentit a parlar massa. Això vam començar a dissenyar, doncs, metodologies per poder investigar aquesta brossa i aquests microplàstics, no? I ara ja sí que tenim un projecte molt ben establert per tal d'agafar de manera sistemàtica mostres i processar-les de manera rigorosa al laboratori, perquè les dades que n'obtinguem serveixi realment per saber quin és l'origen de tota aquesta brossa, no?
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
T'he sentit dir alguna vegada que tant fas creus com no s'ha prohibit la purpurina abans.
Sí, la veritat és que la purpurina es va prohibir ara, 2023, octubre del 2023, es va prohibir les microesferes de productes cosmètics, es va prohibir la purpurina i es va prohibir un dels components dels camps de gespa artificial, que són les partícules de cautxú, però la gespa no. Però me'n faig creus com encara estem utilitzant una sèrie de productes de plàstic que tenen un impacte important en el medi aquàtic i en el medi marí, i també en la nostra salut, i que no hi ha manera de que ens n'adonem compte d'això, no? Que precisament aquest dematí, no?, anava a buscar el tren i escoltava la ràdio, no?, i sortia un anunci de manera recurrent a Catalunya Ràdio que parlava d'una gespa artificial sostenible i eco-friendly, no? I tenia una ràbia per dintre, dir com pot ser que una gespa artificial sigui sostenible i sigui ecològica. Això no existeix, és plàstic. Encara que sigui plàstic reciclat, és plàstic i no se li pot dir que sigui sostenible, no? Les grans empreses encara ens estan com, no?, fan servir aquestes estratègies de
la perversió,
de
no? La perversió del màrqueting.
De l'ecoblanqueig, no?
El lenguatge.
No? Com encara ens creiem més el que ens diuen les empreses que no el que ens diuen els científics, i això poder és el que em produeix més frustració, no? Que vingui un comercial d'una empresa i el que digui ell s'agafi com la veritat absoluta, i que hi hagi un munt de científics que demostren que una cosa és perjudicial i no se'ls doni importància. Però bueno, la feina dels científics és també ser molt persistents, i anem donant la veu, no?, del que observem.
I persuadir, no?, d'aquí també aquest projecte que té implicació màxima amb la ciència ciutadana.
Sí, de fet, el que en el projecte precisament aquest dels microplàstics, com que hem vist que els microplàstics es mouen d'una manera molt ràpida i que no serveix de res anar un dia a un lloc a agafar una mostra per analitzar els microplàstics, perquè la variabilitat temporal i espacial és molt gran. Llavors, si volem tenir un esquema molt clar de com arriben al medi marí, d'on provenen, com es mouen, on s'acumulen i quin és l'impacte que poden tenir, necessitem moltes mostres. I l'única manera d'aconseguir moltes mostres és que la gent ens ajudi a agafar mostres. Llavors vam dissenyar aquest projecte de ciència ciutadana en el que bàsicament ensenyem als ciutadans com recollir-nos mostres científiques que siguin útils per nosaltres, de microplàstics que floten, no? Per tal de que les dades que obtinguem siguin robustes. Portem ara més de 100.000 partícules de plàstic caracteritzades, és a dir, tenim uns valors que són molt robustos i quan diem que, per exemple, que la gespa artificial és un contaminant important, ho diem perquè tenim 100.000 partícules caracteritzades i signifiquen un percentatge important. O sigui, els números que estem trobant són alarmants, però també haurien de servir-nos, no?, per rectificar, no?, doncs dir, però si traiem aquesta font, aquest origen, ja automàticament disminuïm els microplàstics que arribaran al medi marí. Llavors, una mica la nostra idea és, amb l'ajuda dels ciutadans, posar una mica de llum per intentar anar a trobar una possible solució, que en cap cas és la remediació, sempre és anar a l'origen, no?
Doncs, Anna, jo crec que ha quedat molt i molt clar aquesta intenció, els àmbits de la teva recerca i per què és tan important i per què t'has fet aquest lloc com una de les, el que dèiem, com una de les científiques amb més projecció del panorama actual. Anna, moltíssimes gràcies per ser-hi aquí a la ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu sempre als científics.
Medi Ambient. Parlem de Medi Nostrum.
I ara, quan són les 5:22, el que volem fer és marxar cap a la desembocadura de la Tordera, on un cop més els naturalistes del Montnegre i la Tordera han fet una acció per denunciar com la intervenció humana debilita el seu ecosistema. Per parlar-ne de tot això, fins allí hi tenim el nostre company de Ràdio Arenys, en Martí Figueres. Martí, explica'ns.
El passat 23 de març, Natmont, és a dir, els naturalistes del Montnegre i la Tordera, van fer un acte reivindicatiu a la platja de Blanes. Es tracta d'una cadena humana en què feien visible el punt que cal tenir present pels banyistes per evitar les molèsties que els humans podem causar als ocells que hi habiten i crien durant aquesta època. En parlem amb un vell conegut de la casa, en Santi Poc, que, si no vaig errat, ja ha parlat amb nosaltres unes 3 vegades. Bon dia, Santi.
Bon dia, gràcies per convidar-me de nou.
No vaig equivocat, que han sigut unes 3 vegades que has passat per aquí el programa ja, no?
Sí, ja hem parlat una mica i normalment sempre acabem a la Tordera. Uh-huh. I un altre cop i som per això, sí que endavant.
Fantàstic. Bueno, mentre hi hagi problemàtiques amb l'ecosistema de la Tordera, pues sempre t'anirem cridant, no?, perquè realment escoltar la veu d'un representant d'aquesta associació com sou els naturalistes de la Montnegre i la Tordera sempre és molt, molt clarificador. Explica'm, per què vau fer aquesta cadena humana a la platja de Sabaner i de Blanes?
Bé, una mica per qui no conegui, al final la història de la Tordera és que és un espai natural protegit, és un dels 3 grans deltes que tenim a Catalunya i una mica el que ha quedat més marginat. I tant pel que fa a la protecció teòrica com la real, és un dels últims deltes que hi ha. I arrel del Glòria va haver com un canvi de mentalitat, tant social com des de l'administració, i es va decidir protegir aquest espai. Però sembla que aquesta empenta que va haver després de Glòria ara s'ha frenat una mica, i una mica el que volíem ser nosaltres era el toc d'atenció de ei, aquí el riu segueix igual, no ha canviat res, segueix mereixent la protecció, té una protecció legal que ho recolza i per tant s'ha de continuar treballant per preservar el riu.
Mm-hmm. veu fer la cadena humana en aquell punt específic, en la platja de Sabanell, val? Perquè és, crec que era, és un punt sensible, no? On, si no m'equivoco, ara és una època de nidificació d'un seguit d'espècies d'aus, oi?
Sí, és a dir, en realitat, allà, com a objectiu, el que reclamem és que la desembocadura sigui un espai protegit, no només teòricament, sinó també efectivament. Llavors, el que volem aconseguir és una mica replicar pel que fa al tancament la fórmula que hi ha malgrat, però que a més hi hagi una constància de vigilància, de posar sancions i una protecció i una vigilància regular de l'espai. Llavors, ara mateix, però, des del costat de Blanes feia uns mesos, des de novembre de l'any passat, si no recordo, que no hi havia tanca, i una mica la mentalitat d'aquesta jornada no era dir s'ha de posar la tanca Blanes, sinó, escolteu, la Tordera, és el que deia abans una mica, no? La Tordera segueix aquí i l'hem de continuar protegint. I cadascú, tant els ajuntaments com des de la Generalitat, que també apuntava una mica amunt, ha d'estar-hi a sobre. I no s'hi val dir, és que la tanca se m'ha no sé què, és que no tinc finançament, és que la... No, és un espai natural protegit i per tant s'ha de protegir, no? I una mica el gran objectiu era aquest. I llavors, a més, per el que tu comentes de la nidificació, és a dir, si hi ha un moment sensible durant l'any, és la fase prèvia a la nidificació, que és quan els ocells decideixen on es reproduiran, i la pròpia nidificació. I durant tot aquest procés, com més persones entren en un espai, més vulnerable el faran i, per tant, menys ocells s'hi podran reproduir. I llavors era una mica el reclam de preservem aquest espai ja, i no tant nidificació sí, nidificació no, sinó s'ha de protegir durant tot l'any perquè s'ho mereix.
Mm-hmm. S'ha de protegir tot l'any, però ara és aquesta època més sensible, no? Alguna d'aquestes espècies que estan en perill d'extinció o són, estan en perill d'extinció, sí, bàsicament, vale, poden ser el corriol camanegre o la gavina corsa, si no m'equivoco, entre altres, suposo. Llavors, quines accions es poden dur a terme per tal de preservar aquestes espècies?
Sembla evident, però el que hem vist després de Glòria va ser que tant pel confinament de les persones com pel tancament que es va fer, l'activitat dels ocells i la quantitat d'ocells va augmentar molt. Llavors, només el fet d'evitar l'accés de les persones ja t'està millorant moltíssim la qualitat de l'espai, perquè al final... és una molèstia constant i els animals decideixen no aturar-se allà a descansar, no començar a reproduir-se allà i per tant marxen. Llavors, el simple fet de fer un tancament efectiu ja és la gran millora, però també el gran repte, no? Perquè al final sempre hi ha qui vol saltar-s'ho o qui creu que pot anar a tot arreu a qualsevol peu, però és aquesta la gran millora. I després un cop aconseguit això, que jo crec que seria com la base de tot plegat, un altre gran tema és la disponibilitat d'aigua, i ara amb la sequera i així ho estem escoltant molt, però el tema de la sobreexplotació dels aqüífers, el tema de salinització i el tema de la manca d'aigua en sistemes naturals és un problema principal avui en dia, i corregir aquest problema també afavoriria tota la fauna i flora que viu a la desembocadura.
D'això que em dius en extrac dues coses, no? El company Jordi Torralles, company de Natmont, feia una observació recentment on comentava que dos desastres com van ser el Glòria i la pandèmia van ser, en certa manera, molt positius per l'espai de la desembocadura de la Tordera. Llavors, clar, la meva pregunta és que ja ho has comentat ara una mica, no, amb aquest tancament i tot això, però què s'hauria de fer per tal d'aconseguir els beneficis que van aportar aquestes dues catàstrofes sense esperar que es repeteixin aquestes mateixes?
Bueno, és molt senzill. Què ens va portar, perquè fa la desembocadura, què ens va portar el confinament? Que no hi hagués gent a l'espai. I què ens va portar el Glòria? Un ambient, un hàbitat natural que es regenerava per si mateix i que el recurs base del sistema, que era l'aigua, era molt abundant. Llavors, repetir aquestes dues condicions seria replicar o millorar el benefici que vam tenir amb el clori.
Queda clar. Llavors, parles de recarregar els aqüífers, no? De que hi hagi més abundància d'aigua. Llavors, com afecta la sequera en la conservació de la tordera i el seu ecosistema.
Aquí m'agradaria fer un petit matís, i és que sí que és veritat que aquest any està sent molt sec, però també hem de dir i hem de reconèixer que la tordera el problema va molt més enllà, i és el que ens estem trobant, és que plogui el que plogui, estem extraient més aigua de la que cau, és a dir, més aigua de la que hi ha al sistema, i llavors acabem estant en una sequera permanent, artificial o antròpica, de anar traient aigua fins que ens quedem sense. Llavors les conseqüències d'això al final són molt diverses, des de la desaparició directa de l'hàbitat, com podria ser una bassa seca o un riu sec, que també ho portem veient 2 anys seguits al trambaix de la tordera, pèrdua de la qualitat, perquè al final l'aigua, quan hi ha menys aigua, es calenta més, hi ha més explosions d'algues o d'organismes que poden ser nocius per la fauna, i una mica per aquí, és a dir, és la pèrdua de la qualitat de l'hàbitat on viuen, i afecta directament a totes les espècies que la fan servir, tant aquàtiques estrictes com terrestres que van a veure directament.
Així doncs, quina seria la solució? Necessitem aquesta l'aigua de la tordera, hem d'extreure aquesta aigua de la tordera, com s'hauria de fer per tal de que tots poguéssim estar contents en certa manera?
Clar, aquí una mica és buscar la solució d'això, és un gran debat que requereix de tots els agents que posin de la seva part. Llavors, el que s'hauria de fer, jo crec, és revisar primer els usos il·legals, perquè ja n'hi ha extraccions il·legals o extraccions més de lo que és possible eliminar-les, ja trauries una part important del sistema. Nous usos que siguin legals però que siguin grans consumidors d'aigua s'han de replantejar en aquest territori, perquè si es fa una nova fàbrica que consumeix un 20% que el que consumeix tota la població de Malgrat, per posar un exemple, hem de replantejar si aquesta fàbrica pot estar on està ara, o sigui, la font d'aigua que ha de tenir és la mateixa que de tota la resta, i a més això respectar uns mínims ambientals, perquè així ho dicta la normativa, i perquè si no estem tenint unes conseqüències directes en totes les espècies que hi viuen, i no perquè des del món naturalista es vulgui, sinó perquè al final la llei és així, i per exemple la tordera té uns cabals ambientals mínims que s'haurien de mantenir tot l'any, i fa 2 anys que no els veiem, i si és que algun cop s'han complert. Llavors és una mica treballar des d'aquestes perspectives, jo crec.
Molt bé. Escolta'm, fa un any més o menys, cap al maig de l'any passat, vas guanyar una beca per un projecte de recerca de la Fundació Barcelona Zoo. L'estudi tracta sobre la distribució dels amfibis de la Baixa Tordera, aquí en el Arran de Mar, des dels companys d'Ona Malgrat, ja vas explicar el projecte, però de totes maneres, per rememorar-ho, una mica, que ens pots fer 5 cèntims a què anava aquest projecte tecnològic?
Una mica l'objectiu principal que teníem des del zoo, i per això ens vam apuntar, era fomentar les investigacions en el medi natural, i també puntuaven més positivament que el perfil principal d'investigació fos gent jove o que tinguessin un expert en tot aquest tema de la recerca i conservació. I llavors va ser una mica quan vam trobar el moment d'entrar, i jo personalment vaig creure que era una oportunitat molt interessant, i vam plantejar un estudi que consistia en estudiar a partir de seguiment acústic el gripau d'esperons. Llavors, el gripau d'esperons és un gripau que hem, ara, amb aquest marc d'aquest mateix projecte, hem vist que la Baixa Tordera està en una situació molt crítica, d'una reducció del 70-80% en només 10 anys, i el que ens plantejaven era una mica fer servir uns aparells de seguiment automàtic, perquè et requereixen menys esforç que un treball de camp, per veure si podíem detectar cantant en diverses localitats. I va ser una mica aquesta la motivació del projecte. Complementàriament a l'atles d'amfibis i rèptils que estem fent, que si vols ara en parlem, però per aportar informació una mica de la situació dels amfibis i rèptils a la Baixa Tordera. Llavors amb aquest projecte ens hem dedicat a anar posant aparells a diferents basses, al riu i així, per veure si el detectaven. I la síntesi ha sigut que si no hi ha aigua no pot haver gripaus, que és una cosa que una mica ja sabíem, però que ho hem pogut constatar amb aquest estudi que hem fet aquests anys, i és que pràcticament tots els punts d'aigua on s'havia detectat el gripau durant 2023 i 2024 que ha durat l'estudi estaven secs, llavors impossible detectar qualsevol mena d'amfibi pràcticament.
Disculpa, mas el nom del gripau era gripau esperó?
D'esperons. És perquè a les potes del darrere és un gripau que li agraden molt els sols tous, i té uns esperons, com el seu nom indica, les potes del darrere, que fa servir per enterrar-se. Llavors aquest animal pot estar enterrat mesos fins que detecta que hi ha pluges i surt a reproduir-se. I és precisament per això també que és difícil de detectar.
Mm-hmm. De totes maneres, el projecte es basava en això, no? En posant aquests aparells que detectaven els sons dels amfibis o les espècies que hi haguessin per allà. Em parles d'aquest tipus de gripau, que has detectat que hi havia una reducció, has dit, del 78% detectat,
sí,
no?
Val.
Per la resta d'amfibis també s'ha vist que també hi ha una gran mancança d'altres espècies d'amfibis, o us heu centrat només en aquest gripau?
O sigui, és a dir, en el projecte aquest del zoo l'objectiu era el gripau, però sí que tenim l'altre gran projecte de naturalistes, que és l'Atlas d'Amfibis i Rèptils.
Exacte.
Que mirem una mica totes les espècies.
Mm-hmm.
El problema en aquest sentit, que es passa amb els amfibis arreu de Catalunya, et diria, és que no hi ha un punt de partida de quina és la seva situació. Llavors, clar, no tenim, o és molt difícil quantificar com estaven abans i com estan ara sense aquest punt previ d'aquesta caracterització prèvia. I una mica el que estem fent aquí és establir un punt de partida molt ben definit per en un futur poder continuar treballant per veure com evolucionen. Però fins ara no hi havia un treball de recopilació com el que estem fent, o de treball de camp estandarditzat com el que estem fent, que ens permeti dir amb certesa això ha desaparegut o s'ha reduït molt. Això. En general sí que subjectivament es veu una reducció en molts punts, perquè al final cada setmana o cada mes estem veient destrucció de basses, contaminació de basses, sequera de basses, però no sabem amb quina magnitud està passant.
Mm-hmm. Què significa llavors? O sigui, què pot passar si aquesta, com comentes, si aquestes bases es queden seques o es queden contaminades? O sigui, què pot arribar a passar? Quin és el punt més catastròfic que podem arribar?
Bueno, una mica el que indica una base seca és l'inici d'un contrarellotge. Llavors, els amfibis adults, els amfibis viuen uns anys, depèn de l'espècie, però entre 8 i 15 anys, i inicia el contrarellotge. Llavors, en el moment que han passat 6, 7, 8, 9 anys i es van morint de vells els amfibis i no es poden reproduir, les espècies comencen a reduir la seva àrea de distribució i finalment poden arribar a desaparèixer. Llavors, això és el que hem vist amb el gripau d'esperons que et comentava, i és possible que d'aquí poc ho comencem a veure amb altres espècies. La particularitat dels amfibis, però, és que a més sempre havien sigut espècies comunes, però durant els últims anys s'està veient que són cada cop més rares i, per desgràcia, pràcticament totes les espècies no estan protegides. Llavors estem patint aquest procés amb unes espècies que a més no estan protegides i per tant tenen tots els números per acabar desapareixent.
Quantes espècies, quants amfibis estan en perill d'extinció segons l'Atlas que esteu establint?
És a dir, aquí tenim dos nivells de protecció, una mica d'amenaça. Una mica el que seria el nivell legal, que aquí es treballa a l'àmbit català. Si no recordo de memòria, només ha amenaçat dues espècies d'unes 16 o així, aproximadament. Però després estaria el món local. I no tenim quantificat un altre cop, com et deia, quin és el grau d'amenaça, però sí que podríem dir de cada unes 11, jo diria que mínim 4 o 5 tenen una situació preocupantment negativa. I, per tant, que no vol dir que només 4 o 5 estiguin en declivi, no? Però d'aquestes 11, 4 o 5 estan bastant malament al nostre àmbit de la bassa Tordera. I caldria reconsiderar una mica la protecció del seu hàbitat, la seva situació en general, etc. Perquè si no, estarem veient en pocs anys, en 10 anys començarem a veure extincions. Sí.
En 10 anys començarem a veure extincions directament.
Mm-hmm.
He vist per xarxes que, bueno, tot això que estem comentant sobretot en els resultats de l'estudi sobre el gripau d'Esperon, el proper 14 d'abril, perdona, es presenta el llibre on es recullen aquests resultats, oi? És així, oi?
Aquest llibre, si bé també hi participo jo, això és, o sigui, hi participo a títol personal, no és un projecte d'anar al món, però sí que hi aprofiten també. És a partir d'una beca que va donar l'Ajuntament de Malgrat i vam ser guardonats l'any 2020, em sembla que ha passat molt ràpid el temps des de llavors.
No, llavors no és sobre els resultats de la beca que et van donar l'any passat.
És una altra cosa diferent.
Ah, vale.
Aquesta ve d'abans. És un catàleg amb mesures de conservació dels amfibis i rèptils de Malgrat exclusivament. Mm-hmm. Però és un projecte propi de meu.
Molt bé. I què hi exposen en aquest llibre?
Una mica l'objectiu molt, molt, molt genèric és que la gent del municipi de Malgrat i de l'entorn conegui quins amfibis i rèptils hi ha, perquè sí que és veritat que és un grup o desconegut o fins i tot que certa gent li causa rebuig. Llavors una mica és donar-lo a conèixer. I després la motivació de fons principal és protegir on viuen aquests animals, que és una mica el que venim parlant, perquè si no tenen on viure, independentment del que hi hagi o no, acabarà desapareixent.
Mm-hmm. Mm. Fantàstic. Santi, moltes gràcies un altre cop per la teva col·laboració amb el Rent de Mar, per clarificar tota la feina que feu des de NatMont i bueno, pues res, seguirem expectants a veure com evoluciona el delta de la Tordera i que esperem que tot vagi millor, sincerament, i que la intervenció humana no acabi amb tot l'ecosistema que s'hi ha generat. Moltes gràcies, Santi.
Gràcies per convidar-me i esperem que sí, sí, que no vagi a pitjor.
Molt bé, una abraçada.
Bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Després de parlar d'aquesta protecció del delta de la Tordera i la importància de conservació que té, canviem radicalment de tema i parlem d'esports. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la primera fase del Campionat de Catalunya d'Optimist a Vilanova i la Geltrú i hem volgut saber com ha anat aquesta primera jornada. Carles, explica'ns.
Doncs molt bona tarda. Aquest cap de setmana, competició al Nàutic Vilanova amb el Campionat de Catalunya d'Optimist, que ha celebrat diverses proves entre dissabte i diumenge i que ha constat d'una alta participació. Per conèixer com ha anat i saber quines han estat les sensacions, tenim avui aquí a Arran de Mar a Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic Vilanova. Tete, molt bona tarda i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Arran de Mar.
Molt bona tarda, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Imagino que cap de setmana intens, amb molta activitat pel club.
Sí, la veritat és que sí, sempre organitzar un esdeveniment d'aquest tipus sempre logísticament comporta molta feina, però bueno, jo crec que el primer cap de setmana ha anat força bé, la gent ha quedat contenta i això al final és el que importa.
Mm. Campionat de Catalunya d'Optimist, com dèiem, deu reunir molts regatistes de molts clubs diferents, no?
Sí, 149 inscrits al final.
Déu-n'hi-do.
Força competidors, força regatistes. Si li sumes, bueno, doncs, els pares, els acompanyants, els entrenadors, doncs al final aquí s'ajunta molta gent, no? I, bueno, remolcs, cotxes, vull dir, realment hem tingut sort que l'Ajuntament ens col·labori amb nosaltres, ens ha cedit unes places de pàrquing a la Zona Blava, vull dir que al final ho hem pogut tindre ben organitzat i la gent ha quedat força contenta.
Mm-hmm. Això et volia preguntar una miqueta, no? A nivell logístic, clar, un campionat d'aquestes característiques, l'organització d'un esdeveniment així ha de ser complicat de coordinar-ho tot.
Sí, la veritat és que és bueno, al final és com qualsevol esdeveniment esportiu, no? Però bueno, pensa, per exemple, que per organitzar les regates a l'aigua, només a l'aigua ja tenim 20 persones, no? Ocupant totes les posicions. Vull dir que al final fas una mica de director d'orquestra, no? Però bueno, ens dediquem a això i al final el club ja fa molts anys que organitza esdeveniments i crec que sempre amb un nivell força bo, i aquest cap de setmana doncs, bueno, hem pogut demostrar un cop més de que sabem fer bé les coses i que podem tirar endavant qualsevol tipus d'esdeveniment.
Mm-hmm. Clar, perquè entenc que has documentat 149 inscrits i tots els regatistes que deuen venir de fora, cada un deu venir amb la seva embarcació.
Venen la seva embarcació, venen o amb remolcs compartits dels clubs o amb remolcs individuals. Això també et provoca tindre que bueno, fer molt d'espai al club per poder encabir tots aquests remolcs, però bueno, al final el club, la veritat és que les instal·lacions del club són molt bones i bueno, hem pogut fer lloc i hem pogut fer espais, vull dir que la veritat és que tant a terra com a mar el cap de setmana anem molt bé. A mar, parlant ja de mar, la veritat és que bueno, havien 6 proves programades per aquest cap de setmana pels dos grups, perquè dins de la flota dels 149 participants es divideixen en dos grups dins la competició, i hem pogut fer les 6 proves realitzades per cada un dels grups. Vull dir que al final, bueno, el primer cap de setmana ha sigut rodó i ara esperar a veure si el segon cap de setmana surt tan bé com aquest.
Clar, et volia preguntar una mica per les condicions. Com ha estat el cap de setmana? Em sembla que hi ha hagut bastant de vent, no sé si hi ha hagut alguna d'etes, com ha anat?
Doncs la veritat és que les condicions van ser força dures. Pensa que estem parlant d'una classe infantil, vull dir, al final els nens que estan navegant són nens entre 8 i 15 anys. I la veritat és que sobretot dissabte vam tindre els dos dies un vent de llevant, de component est. El dissabte vam arribar a intensitats amb alguna punta de 27 nulos, que és força vent, però tot i així la veritat és que es van comportar molt bé i bueno, vam poder fer les 3 proves. Diumenge vam estar navegant amb una mitja de 20 nusos, va fer una miqueta menys de vent, però la veritat és que si el dissabte ja feia mar, diumenge encara hi havia molta més mar formada, i la veritat és que les onades eren importants.
Totes aquestes onades, amb aquestes condicions de vent ha de ser complicat també, bueno, tot plegat, no? El vent, les onades, ostres, Déu-n'hi-do, que per aquests joves és una prova,
Sí, no, tècnicament, en els regatistes tècnicament els exigeix molt aquest tipus de condicions, i després bueno, doncs tota la gent que estem a l'aigua, bueno, al final ets responsable de 150 nens que estan navegant a l'aigua, però la veritat és que bueno, tant l'equip humà que ha participat en l'organització com tots els entrenadors i tots els tècnics, la veritat és que en temes de suport i salvament ho han fet força bé, i en cap moment hem patit pels xavals, no? I al contrari, jo crec que els xavals han sortit força contents, perquè veníem d'una temporada en què s'havien pogut realitzar molt poques proves, perquè havíem tingut en la majoria de competicions molt poc vent, i jo crec que aquí s'han pogut desquitar una mica, no? Vull dir que
entre poc i massa, no? Per això a vegades...
Bueno, a veure si el cap de setmana que ve és una mica més benigna, tenim unes condicions una mica més fluixetes i ho podem compensar, no? Perquè jo crec que van arribar diumenge a casa tots esclats. Però bueno, l'esport és així, aquest esport és així, i quan s'ha d'exigir físicament, pues bueno, s'ha de treballar. Però bé, la veritat és que ha anat força bé.
Comentaves que han vingut clubs de tot arreu, campionat de Catalunya, evidentment. Quin ha estat el paper dels d'aquí, dels vilanovins? Com han anat?
Doncs mira, els dos resultats més bons són tenim el primer sots 13 masculí i la primera sots 13 femenina són de Vilanova. Vull dir que això, la veritat és que ens dona molt bones sensacions de cara al futur, no? Vull dir, pensa que és una classe en què els xavals abandonen 15 anys, i que els més joves doncs els tinguem davant vol dir que en un o dos anys podem esperar resultats molt bons.
Uh-huh. Et volia preguntar, no? Com puja aquests joves, com els veus?
Doncs la veritat és que, home, a Vilanova ja portem uns anys i apostant molt pels equips de competició, i la veritat és que, bueno, a poc a poc, no? Vull dir, tothom espera resultats molt ràpids, no? Tothom té pressa per tindre resultats bons, però jo crec que hem fet bona feina i ara estem començant a veure els resultats, i la veritat és que tenim un equipet d'òptimis que estan pujant molt bé, que ens ha pogut cohesionar, ens ha pogut fer grup, l'ambient és molt bo de treball, i els tècnics, la veritat és que intentem treballar sempre amb tècnics de la casa i estan donant molt bona feina i molt bon paper, i bueno, jo segueixo pensant que en un any o dos anys més podrem tindre resultats importants.
S'ha notat aquestes dues posicions, primeres posicions que comentaves, que navegaven a casa? És molt diferent quan tu ja navegues en condicions que no? Entenc que deuen estar acostumats a quan navegues en un altre, tot i que és mediterrani, no, també, però no acaba de ser el mateix lloc.
Doncs la veritat és que sí que és important, no? El factor camp, jo crec que en tots els esports és important. En el nostre sí que és veritat que tenim un règim de venda molt similar a tot, no? En tot el sud de Catalunya, però tot i així el navegar a casa psicològicament et dona una tranquil·litat que després a l'hora de gestionar l'estrès, a l'hora de gestionar els nervis, és molt important. No és el mateix navegar al teu club que navegar al club del costat, que tot i tindre unes condicions molt similars, no és casa teva, no? I això jo crec que el club ja va demanar aquest campionat amb la idea, no?, de poder tindre un final de temporada a casa, i jo crec que, bueno, que els resultats han sigut suficientment bons com perquè aquesta aposta hagi sigut una bona idea.
Com has anat comentant una miqueta, aquest cap de setmana es repeteix la jornada, no?, per a tancar aquest campionat. Com es preveu? Com ho veus?
Bueno, la veritat és que ara encara és aviat per poder mirar les previsions, però la veritat és que tot pinta molt bé. Hem pogut realitzar 6 proves. Això vol dir que el cap de setmana que ve ja es navegarà amb el grup or i el grup plata, i bueno, d'aquí hem de sortir els primers classificats del campionat de Catalunya i la selecció catalana, que participarà en breu a la Copa d'Espanya que es fa aquest any a Almeria. Vull dir que, bueno, serà un cap de setmana intens, amb molts nervis per part dels participants que se juguen les places, però bueno, és forma part de l'esport i de la competició, i bueno, esperem que tot surti bé i que puguem muntar, no?, el millor ambient possible perquè els xavals, doncs, puguin gaudir.
Aquests campionats donaran pas a una altra fase? Com funciona, per als que no acabem d'entendre-ho?
Bueno, durant la temporada que va paral·lel al curs escolar, comencem al setembre i acabem ara a l'abril, es fan una sèrie de regates a nivell autonòmic, no?, de tota Catalunya, i l'última regata és el campionat de Catalunya. Vull dir, estem, com aquell qui diu, finalitzant ja la temporada. El campionat d'Espanya va ser fa una setmana, no? Els que es van classificar ho van fer mitjançant la suma de totes les regates que s'havien fet durant la temporada. I ara en aquesta regata se'ls suma les posicions del campionat de Catalunya, i això dona com a resultat la selecció que va a la Copa d'Espanya de la classe, que és l'última regata per poder-se classificar ja per europeus, mundials i altres regates internacionals.
Creus que hi haurà algun vilanoví entre aquests?
Bueno, per la Copa d'Espanya, pel Campionat d'Espanya vam classificar a dos dels nostres regatistes, i esperem que de cara a la Copa d'Espanya puguin repetir la seva assistència. A veure si som capaços de posar-ne un tercer. La cosa està apretada i difícil, però bueno, no, encara queden 6 proves i tot és possible.
També és bo, no?, que hi hagi aquesta competència. Vol dir que hi ha un bon nivell, no?, a nivell, ja parlant més a nivell català.
Sí, Catalunya sempre ha sigut una de les zones en les que hi ha hagut sempre bon nivell, no?, històricament. De fet, en el campionat d'Espanya de fa un parell de setmanes, el primer i el segon van ser catalans. Vull dir que el nivell actual a Catalunya és molt bo. És molt bo i bueno, som sempre una de les potències, no? I esperem poder repetir-ho la Copa i que realment després, bueno, els europeus i els mundials també hi hagi representació catalana, i això, bueno, és el que intentem tots els qui estem en aquest món, no? I al final és un orgull que sempre puguin haver-hi, no?, catalans representant-nos en campionats internacionals.
Com has mudat aquest cap de setmana aquesta campionat de Catalunya, aquesta segona jornada després d'aquest cap de setmana passat? No sé si també ens pots comentar una mica propers esdeveniments al club que hi ha de cara al futur.
Doncs la veritat és que aquest abril no parem, perquè acabem el campionat de Catalunya d'Òptimis aquest cap de setmana que ve, i el següent tenim una regata, un nivell 2 que li diem nosaltres, és una regata al circuit català de la classe ILCA, que ja és una classe juvenil. Després tenim un parón d'un cap de setmana, i el primer de maig tornem a tindre un altre campionat de Catalunya de catamarans. Vull dir que aquest any el Nàutic realment ha apostat per esdeveniments importants, i els hem ajuntat tots en un mes i escaig, vull dir que se'ns ve molta feina, però bueno, molt contents, ja et dic, molt contents de que Vilanova doncs estigui, no?, en aquest nivell i organitzi aquests esdeveniments.
Doncs Cedev Sabater, director esportiu d'aquí del Club Nàutic Vilanova, moltíssimes gràcies per haver pogut passar per aquí per la Randa Mar i haver-nos explicat com ha anat aquesta experiència d'organitzar aquest campionat de Catalunya i conèixer també una miqueta com va anar i com han estat les condicions i de veure com acaba aquest cap de setmana.
Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera. Making memories and writing stories. The times get old but we stay young. I know you're scared but don't you worry, 'cause I won't leave you, I won't run. When I see your face in the mirror, I just know that you're the one. Darling, I've said it before, I will never let you go. I know this couldn't get any better. I know you're the one.
I així arribem al punt final d'aquesta Randa Mar d'aquest dilluns 8 d'abril. Nosaltres tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres, a partir de les 4 de la tarda, i estarem aquí amb tots vosaltres fins les 6. Us esperem fins demà aquí a Randa Mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.